Israel descarta l'alto el foc al Líban i continua atacant Hezbollah. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
La guerra oberta entre Israel i Hezbollah al Líban continua, tot i les crides internacionals a un alto el foc, Sara Riera.
Israel especula fins i tot amb una ofensiva terrestre, mentre el seu primer ministre, Benjamin Netanyahu, rebutja de moment la proposta de treva que impulsen els Estats Units i França.
Última hora des de Beirut, enviada especial Maria Alba Gilabert.
Cap sorpresa entre els beirutis, almenys pels que hem parlat nosaltres. Ja s'esperaven que això seria un foc d'encenalls. En tot cas, Hezbollah no ha dit res, però continua bombardejant el nord d'Israel, mentre que Israel està bombardejant la frontera libano-siriana.
Mentrestant, dur revés de la justícia europea a Carles Puigdemont i Toni Comín. Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, perquè la justícia de la Unió Europea resol en contra seva i de forma definitiva el cas sobre el seu escó d'eurodiputats l'anterior legislatura, avalant l'actuació del Parlament Europeu i deixant en l'aire l'escó de Comín pel mandat actual. Diuen els jutges europeus que l'Eurocambra no pot fer res més que guiar-se per la llista d'eurodiputats que li envia la Junta Electoral Central, on ni fa 5 anys ni ara hi figura Comín per no haver jurat a Madrid la Constitució.
Encara d'Europa, el català trigarà temps a ser llengua oficial de la Unió si és que s'acaba aconseguint, en canvi, que es pugui parlar al Parlament Europeu és més factible.
Així ho ha pronosticat el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, al matí de Catalunya Ràdio.
L'oficialitat serà més complicada. Hem de picar pedra, hem d'anar convencent els governs un per un fins a tenir-los tots.
Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria, Maria Dolores de Cospedal i Jorge Fernández Díaz hauran de comparèixer a la Comissió d'Investigació del Congrés sobre l'Operació Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
Sí, la plana major del PP de Rajoy haurà de donar explicacions per la guerra bruta contra dirigents independentistes. També se citarà la comissió Oriol Junqueras, Artur Mas i diversos càrrecs de l'anomenada policia patriòtica. En canvi, en queden fora els jutges que reclamava Junts. No hauran de compareixer perquè el PSOE ho ha vetat.
I tensió avui als jutjats de Girona.
En la declaració dels detinguts aquesta setmana pel tiroteig del dia de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora, que es va saldar amb 2 morts.
Girona, Clara Jordan.
Tensió entre els familiars de les víctimes que es concentren a les portes dels jutjats des de primera hora del matí. Estan contents que finalment hagin detingut els responsables del tiroteig, però reclamen que no surtin mai més de la presó els autors dels fets. Als jutjats hi ha 3 dels 4 detinguts dimarts, entre ells l'home que va irrompre en una discussió banal entre famílies amb un fusell d'assalt i va disparar a tort i a dret.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran als esports amb la Laia Tudel. Laia, el Barça ja ha triat porter, el polonès Wojciech Szczęsny.
L'exporter de la Juve i l'Arsenal, entre d'altres clubs, fitxarà pel Barça fins a final de temporada. El Barça i el jugador han d'acabar de tancar alguns acords econòmics del contracte i el jugador ha de passar encara la revisió mèdica. El Barça continua amb la seva bona dinàmica a la Lliga, líder de la competició després de guanyar el Getafe per 1-0. El Girona ahir va empatar 0 a casa amb el Rayo i l'Espanyol juga aquest vespre, ho fa també a casa, amb el Villarreal.
Moment ara de fer un cop d'ull a les carreteres. Com se circula, Mariluz García?
Bona tarda. Doncs a aquesta hora poques complicacions en general, però sí que hi ha cues destacables de la C58 i l'autopista del Vallès entre Cerdanyola i Ripollet en direcció Barcelona per un possible accident. A la ronda litoral de passeig de la zona franca al Port Vell en direcció al Nus de la Trinitat, aquí també hi ha alguna possible incidència. I per obres destaquem les aturades a l'AP7 entre l'Aldea i Camarles en direcció Barcelona.
I ara temps pel temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
La previsió té forma de muntanya russa i ara mateix estem pujant. Francesc Mauri.
Bona tarda. Sí, estem a la part més alta d'aquesta muntanya russa. 34 graus ara mateix a Castelló d'Empúries com a valor més elevat, però n'hi ha 33 a Castellbisbal, Torroella de Fluvià, Vinebre, Cabanes o Espolla, a la ciutat de Girona, la Bisbal d'Empordà, el Dover o el Mas Roig, 32 graus. Altíssimes ara mateix les temperatures i, efectivament, demà comença el descens de la muntanya russa de manera discreta i aquest descens serà més vertiginós dissabte i diumenge, però venen dies tranquils.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 5 minuts de les 2. Israel no vol sentir a parlar de la proposta de treva de 21 dies que han fet els Estats Units i França i manté per quart dia consecutiu els bombardejos sobre el Líban. Benjamin Netanyahu no l'ha rebutjada literalment, com han fet alguns dels seus ministres, però ha ordenat a l'exèrcit que lluiti amb tota la força fins a derrotar Hezbollah i Hamas. Avui l'objectiu israelià ha estat la frontera entre el Líban i Síria, per on la milícia xiita s'abasteix d'armes. Els últims dies l'han creuat més de 20.000 libanesos buscant refugi a Síria. Enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez i Marial Bagilaver, bon dia.
Hola, bon dia. Hezbollah, de moment, calla, però no s'espera tampoc que digui res diferent al que ja ha dit Israel sobre aquesta possible i de moment impossible treva temporal. I com que els fets diuen més que les paraules, aquest matí Hezbollah ha llançat una trentena de projectils contra el nord d'Israel. Els libanesos no es confiaven massa en aquesta treva, ni que fos temporal, perquè, com ens deien, només seria tirar la pilota més enllà. La Nasrin, una advocada que ratlla la quarantena, descrivia així la situació en què es troben els libanesos.
El fet és que nosaltres som al mig. No tenim un bon govern que ens pugui defensar i ara mateix Hezbollah és l'única força amb capacitat per fer-ho. Però penso que no som bons per al país. I no només Hezbollah no ho fa bé. Tampoc ho fan les altres forces polítiques.
Hezbollah és una força política legítima, constitucional. La seva milícia opera de manera paral·lela a l'estructura de l'exèrcit libanès, com a apoderada de l'Iran. Des de Síria, mentrestant, ens han confirmat que 22.000 libanesos han creuat ja la frontera comuna per refugiar-se allà. Una frontera que aquest matí Israel ha bombardejat, destruint un pont molt transitat, i segons han dit, el motiu és evitar que Hezbollah rebi armes procedents de Síria.
Doncs això pel que fa al front de guerra, al front diplomàtic. El primer ministre israelià vol avui a Nova York, on demà està previst que es dirigeixi a l'Assemblea General de l'ONU. Avui és el torn, precisament, a Nacions Unides de l'altre bàndol, al Líban i Palestina. Enviat especial a Nova York, Francesc Garriga.
Aquest dijous, Palestina i el Líban prenen la paraula a l'Assemblea General de les Nacions Unides, després d'una frenètica jornada de diplomàcia aquest dimecres. D'una banda, els discursos de crida a la desescalada s'han anat succeint. En el seu torn de paraula, també l'espanyol Pedro Sánchez ho ha reclamat.
Desde hace casi un año asistimos a una insoportable espiral de muerte y de devastación que ya se extiende, desgraciadamente, al Líbano. Esto supone una escalada del conflicto de la máxima gravedad y, por tanto, desde España condenamos con rotundidad la muerte de civiles inocentes una vez más.
Tot plegat, després d'una trobada al Consell de Seguretat de la ONU, també aquest dimecres al vespre, on el Líban ha acusat Israel de violar la seva sobirania i d'omplir els hospitals de civils. Israel ha respost que tothom faria el mateix al seu lloc i que els seus atacs són precisos.
Doncs la situació al Líban, que és un dels titulars del dia, l'altre gran titular és al revés de la justícia europea a Carles Puigdemont i Toni Comín. Perquè aquest matí el Tribunal de la Unió ha avalat la decisió del Parlament Europeu de deixar-los sense escó a l'Eurocambra perquè fa 5 anys no van anar a Madrid a jurar la Constitució espanyola. Una sentència que complica molt ara que Toni Comín pugui exercir d'eurodiputat aquesta legislatura per aquest mateix motiu. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Aval final de la justícia europea, l'actuació del Parlament Europeu amb l'escó de Puigdemont i Comín en l'anterior legislatura i l'escó de Comín en l'aire per l'actual. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol avui de forma definitiva el cas que remunta a la decisió de 2019 del llavors president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, que va negar als dos polítics de JxCat la condició d'eurodiputats guiant-se per la llista enviada a Brussel·les per la Junta Electoral Central, on no hi figuraven per no haver anat a Madrid a jurar la Constitució. Els jutges europeus conclouen avui que el president del Parlament Europeu no té cap competència per controlar l'exactitud de la llista i que es va limitar a fer el que estava obligat a fer, prendre nota de la llista de diputats electes notificada per les autoritats espanyoles. És un revés als membres de JxCat que no té conseqüències pràctiques per Puigdemont, però que sí que té implicacions per Comín, a qui se li complica el seu futur com a eurodiputat aquesta legislatura. Comín no ha pogut prendre possessió per no haver anat a jurar la Constitució, una postura que avui ha quedat avalada per la justícia europea. L'Eurocambra, en qualsevol cas, s'ha limitat de moment a dir avui que estudia la sentència. Junts, per via del seu secretari general, ha assegurat que seguiran lluitant.
Gràcies a Jordi Baró des de Brussel·les. Doncs bé, poc abans que es conegués la sentència de la justícia europea sobre els escons de Puigdemont i Comín, que us acabem d'explicar, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio i s'ha posicionat sobre aquesta qüestió. També s'ha mostrat confiat que el català es podrà fer servir al Parlament Europeu d'aquí un any, com a molt tard, ha dit Núria Oriol.
Doncs sí, sense saber quina seria la resolució del TJUE, sense voler anticipar-se, ha parlat de situació lògica, facilitar que tots els diputats electes puguin exercir.
Però jo crec que tot el que sigui facilitar la presència de les persones que han estat escollides per la ciutadania és bo i és lo lògic.
A la mateixa entrevista, el conseller Duch ha reformat la seva prioritat perquè el català sigui oficial al Parlament Europeu, un horitzó que no veu a prop perquè cal el suport dels 27 països de l'Eurocambra primer, però sí, en canvi, el seu ús mentre estan als plens a partir d'un acord de la mesa de l'Eurocambra.
L'oficialitat serà més complicada. Hem de picar pedra, hem d'anar convencent els governs un per un fins a tenir-los tots. Mentrestant, sí, jo sóc optimista. Jo espero que en un període de temps, mesos, un any, hi hagi una majoria en el Parlament Europeu, en la mesa del Parlament Europeu, que permeti implementar el mateix tipus d'acord que, insisteixo, ja existeix al Consell de Ministres.
I creu que ha servit per afegir pressió la tercera carta enviada aquesta setmana pel ministre Álvarez a la presidenta del Parlament Europeu perquè això sigui possible.
Doncs això és el que passava aquest matí aquí a Catalunya Ràdio. Ara marxem cap a Madrid, on també parlaven d'aquí, de Catalunya. Perquè la Comissió d'Investigació del Congrés sobre l'Operació Catalunya citarà a declarar Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Jorge Fernández Díaz i María Dolores de Cospedal, que estaran obligats a anar-hi i hauran de donar explicacions per la guerra bruta contra dirigents independentistes durant el procés. Anem cap a Madrid, com us dèiem. Allà hi tenim la Paula Brujats, que ens explica qui més hi haurà de comparèixer.
Doncs, a part de la cúpula del govern de Rajoy, també se citarà exalts càrrecs de l'anomenada policia patriòtica que suposadament va fabricar proves falses per desgastar l'independentisme. També haurà de venir al Congrés l'exlíder del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i dirigents independentistes com Oriol Junqueras, Artur Mas o l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, a qui es va acusar de tenir un compte bancari a Suïssa que va acabar sent fals. Qui se'n salva són els jutges que demanava Junts per Catalunya. Volia que alguns declaressin a la comissió, però el PSOE ho ha vetat, com ja va anunciar que faria. De moment, socialistes i aliats de l'investidura han pactat una llista de 20 compareixents que es vota aquesta tarda i se'ls citarà al Congrés en les properes setmanes.
I continuem a Madrid, tot i que continuem parlant de coses que ens afecten molt directament aquí a Catalunya, perquè la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, continua sense donar detalls de com el seu executiu, l'executiu de Pedro Sánchez, pensa portar a la pràctica el finançament singular per Catalunya que han pactat socialistes i Esquerra. En la seva compareixença d'avui al Congrés, també ha aplanat l'assumpte dels pressupostos que han enfrontat PSOE i PP d'una banda i, molt especialment, Junts i Esquerra Republicana de l'altra. Ens ho amplia des de Madrid, en Jordi Brascó.
Com fa tres setmanes al Senat, Montero ha insistit que l'acord és públic, que tothom el pot llegir i treure'n les seves pròpies conclusions. No ha concretat com afectarà la resta de comunitats en termes pràctics i ha atacat els populars també per estar en contra de la seva proposta de sostre de despesa que assegura beneficiaria les comunitats que governen.
Però al Partido Popular todo esto le da igual. Un auténtico despropósito de la irresponsabilidad sobre la política económica y financiera que ustedes realizan.
Ahora viene a chantajearnos para conseguir nuestro apoyo. En septiembre de 2024, ¿cuántas veces ha llamado usted, señora Montero? ¿A quién ha llamado? Dígalo públicamente.
Sentíem el popular Juan Bravo. L'assumpte del sostre de despesa també ha enfrontat Junts i Esquerra. Josep Maria Cruzet ha avisat Montero que no ho posaran fàcil, amb referències que han indignat Gabriel Rufián.
L'era de la canvi de res s'ha acabat. I que amb nosaltres no funciona ni fer-nos tota la pressió del món ni fer-nos la pilota.
Respectin Esquerra Republicana i deixin de comportar-se com els amos de la finca, perquè Catalunya no és la seva finca i nosaltres no som els seus masovers.
Un rufián que ha acusat Junts d'incoherència assegura que l'acord entre Esquerra i el PSC és molt semblant al que ells sempre han demanat.
Mig minut i serà un quart de tres. Ara farem una pausa per la publicitat. Serà només un minut i mig i a la tornada parlarem de milions de pessetes, els que van pagar els serveis secrets espanyols a Bàrbara Rey fa molts anys perquè no es veiessin unes fotos que aquesta setmana ha vist tothom.
Catalunya migdia.
A Carrefour estem d'aniversari i ho celebrem amb 3x2 en més de 5.000 productes. Com en totes les pizza i salsa Campofrío, si en compres 3 en pagues 2 i la unitat et surt a 1,99 €. Fins al 9 d'octubre als hipermercats, Market, Web i App. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Benvolgudes companyies elèctriques, gràcies per tot el que m'heu donat fins ara, però crec que ja és hora de separar-nos una mica. Perquè a Obramat ho tenen tot per millorar l'eficiència energètica de la llar, amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres, finestres i il·luminació. Obramat, on compren els professionals.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Catalunya migdia. Passa un minut d'un quart i, com us dèiem, parlem de les fotos de Joan Carles de Borbó abraçat i alguna cosa més a Bàrbara Rey. Les fotos que s'han publicat aquesta setmana són les que l'artista es va comprometre a destruir després de cobrar 25 milions de pessetes i d'obtenir un contracte amb Televisió Espanyola. És el que ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Javier Chicote, que va destapar el cas a partir de l'arxiu personal de l'exdirector dels serveis secrets espanyols, Emilio Alonso Manglano, Marc Vidal.
Sí, les imatges les ha publicat a una revista neerlandesa aquesta setmana, són de l'any 94. Segons aquest periodista, dos mesos després d'haver fet les fotos, l'artista va exigir diners al rei emèrit per no fer-les públiques i Joan Carles es va adreçar als serveis secrets espanyols per fer els pagaments i donar-li un programa a Televisió Espanyola.
Este es el primero de los almenos dos chantajes que hizo Bárbara Rey. Faltaban por ver las fotografías de las que se habla en esas conversaciones que tuvo el rey con Manglano, y se da orden de pagar para que estas imágenes no salgan, y ella se compromete a entregar el material y que no haya copias, claro. Obviamente, como en todo chantaje, el chantajista se guarda copias, ¿no?
Segons el periodista, Bárbara Rey va exigir diners un segon cop al rei emèrit, en aquest cas per unes gravacions de vídeo i àudio de Joan Carles de Borbó a la casa de l'artista per evitar que viessin la llum. En aquest cas, es va firmar un acord l'any 97, segons aquest relat, pel qual l'artista va rebre un total de 600 milions de pessetes en 10 anys.
Deixem la monarquia i parlem de sectes. Perquè aquest matí s'han presentat al Congrés dels Diputats 300.000 firmes perquè el Codi Penal reconegui com a delicte una de les pràctiques més habituals entre les sectes, l'anul·lació de la voluntat de les seves víctimes a través de violència física i o mental. Ens ho explica la Montse Poblet.
La xarxa de prevenció sectària i abús de la debilitat vol que el Codi Penal incorpori la persuasió coercitiva, un delicte que ja contemplen altres països europeus com el Regne Unit, França o Bèlgica. Carlos Bardaví, advocat de la xarxa, ens descriu en què consisteix.
És un delito que criminalitza el control i el dominio de la voluntat de cualquier tipo de persona, ja se realice en cualquier tipo de grupo o en cualquier tipo de relación. Ampara a las víctimas de que no sean controladas y no se les abuse o se les domine su personalidad y su capacidad crítica.
Israel Flores, president de l'Associació Espanyola de Víctimes dels Testimonis de Jehovà, ens descriu alguns dels efectes psicològics de patir aquest tipus de manipulació.
Tenemos casos que se han intentado suicidar, gente que se ha suicidado, que hemos llegado tarde. Tenemos también gente con una depresión crónica de varias décadas.
Amb 300.000 firmes no n'hi ha prou per impulsar una iniciativa legislativa popular per la qual, com a mínim, en calen 500.000, però els promotors d'aquesta acció confien que els grups parlamentaris es facin seva la proposta.
Jornada de pressió avui dels sindicats a la patronal i al govern espanyol per defensar la reducció de la jornada laboral. Comissions Obreres i UGT han organitzat concentracions davant les organitzacions empresarials per denunciar una actitud que entenen que és de bloqueig a l'acord per part de la COE. I a Barcelona s'ha fet davant la seu de Foment del Treball a Via Laietana, Joan Garcia.
Els sindicats han emplaçat la patronal a sumar-se a l'acord. Però, sobretot, l'acció d'avui anava dirigida al govern espanyol en el sentit que faci efectiva la mesura a partir d'aquest any, portant-la al Congrés i fent valer l'acord d'investidura. Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya.
Ja val d'enredar i de marejar la perdiu. Si la patronal no vol incorporar-se a un acord tripartit, ha de tancar l'acord amb els sindicats i començar a portar la proposta de llei al Congrés dels diputats i les diputades. Per tant, un missatge clar al govern: s'ha esgotat el temps i ha de començar a tancar l'acord amb l'àmbit sindical.
El Ministeri, però, vol més temps per guanyar-se la patronal i facilitar la tramitació parlamentària. Per això ha convocat una nova taula de negociació l'11 d'octubre. Des de l'UGT, Camil Ros fonamenta la reivindicació de reduir les 40 hores actuals a 37 i mitja en la millora de la qualitat de vida.
Demanem sentit comú al govern, sentit comú als partits polítics i a la patronal, i avançar. Allò de treballar per viure o viure per treballar, nosaltres el que creiem és que cal viure millor. I per viure millor cal treballar millor i treballar més.
A Catalunya la mobilització s'ha fet també a Tarragona, Lleida, Tortosa i Girona.
Doncs precisament anem a Girona per un altre tema. Perquè allà els jutjats ja declaren els considerats responsables del tiroteig mortal de la nit de la Revetlla de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora. A l'espera del que decideixi el jutge, un fort dispositiu policial protegeix des de primera hora l'exterior de l'edifici, on s'esperen desenes de familiars de les víctimes, Clara Jordan.
Famílies que tres mesos després respiren alleugerits perquè han detingut els presumptes autors dels fets, però que reclamen que no surtin mai més de la presó. Sentim l'Isabel i l'Antonio, mare i germà de les víctimes.
Porque si lo ordenan, lo que va a hacer matar más gente. Como antes lo metieron y le dieron salida, mira lo que ha hecho. Si no sale, no los mata.
De lo que es la justicia, estamos muy contentos. Cosa que nosotros lo teníamos desconocido. Pero ellos nos han demostrado que verdaderamente hay justicia.
A banda de les dues víctimes mortals, el tiroteig va ferir dues persones més que avui també són a les portes dels jutjats de Girona, on a primera hora del matí han arribat tres dels quatre detinguts dimarts a Granada. Són el Guillermo, l'home acusat d'agafar un fusell de sal i disparar contra les víctimes, i la seva dona, l'Estefania, que va ser qui va demanar al seu marit que intervingués en la discussió que va derivar en el tiroteig. El tercer detingut és un cunyat del principal sospitós i el quart, un menor, que ha de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Recordem que des de la setmana passada ja són a la presó dues persones més vinculades amb el tiroteig.
Canviem de qüestió. Drets Socials publicarà a partir d'aquest octubre el temps de resolució del grau de dependència. A més, el departament ha anunciat que presentarà abans de finals d'any un pla de xoc per reduir els temps actuals, que són d'uns 4 mesos de mitjana des que es presenta la sol·licitud fins que es rep la resolució, Marriera.
El mes que ve es començaran a publicar les dades d'aquest setembre i després s'aniran actualitzant el web del departament cada mes. El secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno, ha assegurat que és una prioritat reduir la burocràcia i els temps d'espera.
Tot i que en els darrers mesos hi ha hagut una reducció d'uns 40 dies, el temps d'espera continua sent alt. I la publicació de les dades ens ha de permetre monitoritzar de forma pública tot aquest procés i ho iniciem publicant les dades dels dies d'espera per la valoració del grau de dependència i a partir del mes d'octubre i de forma mensual també es podrà consultar el temps entre que una persona demana la prestació i la rep.
Amb dades del desembre del 2023, el temps d'espera de resolució era d'uns 4 mesos de mitjana. La llei estableix un màxim de 6 mesos per donar una resposta. Després, un cop saps quin grau t'han donat i acabes rebent aquesta prestació, el temps s'allarga fins a 6 mesos. Totes aquestes dades es podran consultar al web del departament mensualment i se sumen als informes sobre dependència que ja es publiquen cada trimestre.
Doncs precisament la taula del tercer sector demana que el nou govern canviï l'actual model d'acompanyament a l'envelliment, ara molt centrat només en l'atenció a la gran dependència. I això perquè un estudi de Catalunya Social constata que el model actual no té prou en compte les diferències en una societat amb una esperança de vida cada vegada més alta. Purificació Barcelona.
Sí, la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, ha posat com a exemples les persones que, tot i ser més grans de 65 anys, viuen en plena autonomia i potser només necessiten ajuts puntuals, o les persones més joves però que tenen un envelliment prematur que les fa ser molt dependents. Per això demanen un canvi de model que també inclogui més recursos per a l'atenció a la gent gran.
Calen més recursos perquè les persones que ho desitgin puguin viure a casa seva amb els suports necessaris, dins el seu entorn i amb la seva xarxa, i calen més recursos per acabar amb les eternes llistes d'espera.
En aquest sentit, l'informe recull la necessitat de més recursos als municipis i als serveis comunitaris, que són els més pròxims a la persona i també per lluitar contra les actuals desigualtats del procés d'envelliment. I aquest canvi de model no pot esperar, segons la taula del tercer sector, perquè les dades mostren que el 2050 el 30% de la població catalana tindrà més de 65 anys i el 2070 aquest percentatge s'incrementarà fins al 65%, és a dir, més de la meitat de la població.
Ara falten 5 minuts per dos quarts. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem per què un violador a qui la fiscalia demanava 85 anys de presó finalment se n'ha sortit amb una condemna de només 5 anys.
Catalunya migdia.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tandal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Durant l'eclipsi es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Vaig somiar que la Maria Teresa Campos em feia classes de ballet.
A mi m'ho han tocat pràcticament tot. El cul, els braços, l'esquena, la cara, la barba.
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols en exclusiva a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Continuem, com us dèiem, han condemnat a 5 anys de presó un home que va violar una menor a Tarragona i que va permetre una violació múltiple posterior. I això, aquesta condemna de 5 anys, tot i que la fiscalia demanava 85 anys de presó en la vista que s'havia de fer avui, però que finalment doncs no s'ha hagut de fer perquè hi ha hagut acord de conformitat. Tarragona, Manel Sastre.
Les parts justifiquen la gran rebaixa de pena pels 9 anys que han passat des de l'agressió, la drogadicció que tenia l'acusat i el fet que hagi pagat la meitat dels 30.000 euros d'indemnització a la víctima. Els fets van passar el 2015, quan la víctima, de 13 anys, que s'havia escapat d'un centre de menors, va ser violada pel condemnat i un grup de persones que no s'ha pogut identificar. La magistrada llegia així la condemna.
Le condenamos como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, concurriendo como circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal las siguientes atenuantes de la analógica de drogadicción, la de reparación del daño y las de dilaciones indebidas, y le imponemos la pena de 5 años de prisión.
Ara el tribunal analitza si accepta la petició de la defensa per estalviar la presó a l'agressor. A més dels 5 anys de presó, s'ha condemnat l'autor a 4 anys més de llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se a la víctima durant 15 anys.
I avui també us expliquem que més de la meitat dels adolescents no saben identificar si una notícia és falsa, segons un informe que publica l'ONG Save the Children. A més, si sospiten que una informació no és certa, un de cada quatre no la contrasta i més de la meitat ho fa preguntant a familiars i amics. Mònica Mas.
Sí, l'informe de Save the Children es basa principalment en enquestes a més de 3.300 adolescents de tot l'estat espanyol a partir dels 14 anys i també mostra que un 60% fan servir les xarxes socials com a principal mitjà per informar-se. A més, un 16% consideren que els creadors de continguts són sempre una font fiable d'informació, però hi ha diferències entre nois i noies. Ho explica Ona Lorda Roure, responsable de polítiques d'infància a Save the Children Catalunya.
Els nois confien més en les xarxes socials, és a dir, creuen en un 23% que sí que són una font fiable d'informació. En canvi, les noies veiem que aquest percentatge es redueix fins al 9%, és a dir, les noies confien menys en que la informació que estan rebent per part de les xarxes socials és verídica.
A més, les noies reben més insults, sexisme i sovint són el blanc de discursos d'odi a les xarxes socials. Per tot plegat, Save the Children recorda que cal donar eines als adolescents perquè tinguin esperit crític.
Les escoles i l'Estat han de donar aquests recursos necessaris per fomentar una formació en l'ús segur responsable de les tecnologies que justament els donin eines per poder discernir i avaluar aquesta fiabilitat. Però també les famílies, no? També han d'estar involucrades totalment en aquest procés de formació.
L'organització també recorda que els infants i adolescents tenen dret a una informació veraç i segura i que aquest dret cada vegada està més en perill.
Mig minut i seran dos quarts. Atenció també a això, perquè el Reial Automòbil Club de Catalunya demana que l'Ajuntament de Barcelona aturi la construcció de carrils bici. I el RAC1 detalla en un estudi dedicat a la bicicleta, on també recull que 6 de cada 10 ciclistes es consideren més vianants que no pas vehicles i demanen que no se'ls apliqui el codi de circulació de forma tan estricta, Miquel Jarque.
Sí, segons el 6è baròmetre del RAC sobre la mobilitat ciclista a Barcelona i després d'analitzar 14 punts de la ciutat, els carrils bici segregats ocupen el 16% dels carrers. Això només representa un 8% de la mobilitat total. Cristian Verdagí és el director de mobilitat del RAC.
Els espais de carril bici segregat segurament han arribat a... no, a una certa, a un cert punt de maseta o de símptota. Pues a partir de la que toca és que realment s'omplin i allà on hi hagi problemes puntuals aportar solucions puntuals.
L'estudi s'ha fet amb una enquesta a 800 ciclistes, el 57% dels quals demana que se'ls apliqui el codi de circulació amb la mateixa flexibilitat que els vianants. En aquest sentit, un de cada quatre encastats declaren haver estat multats algun cop mentre circulaven en bicicleta per Barcelona.
Mentrestant, el govern aposta per reduir la massa forestal del país com a mesura per prevenir grans incendis i per estalviar aigua. I és que es calcula que en alguns rius de Catalunya l'excés d'arbrat redueix un 20% el seu cabal. La dada s'ha conegut en el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida, que s'ha inaugurat aquest matí. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez.
A dia d'avui, dues terceres parts del país són de massa forestal. Quan fa 100 anys, tan sols representava una tercera part. Segons el cap del Gabinet Tècnic del Departament d'Agricultura, Jaume Sió, cal actuar en un 80% dels boscos de Catalunya per reduir el risc d'incendis de gran magnitud i per estalviar aigua, ja que l'excés d'arbres s'endú part de la que hauria d'anar als rius.
Aquest augment de boscos ha fet que baixi menys aigua pels rius. No només perquè plou menys, perquè aquests arbres gasten, xupen més aigua que el que hi teníem abans, en el qual els rius mos hi baixen. Hi ha rius que això els ha afectat amb un 20% del cabal.
La reducció de la massa forestal forma part de l'estratègia del govern pel que fa a la bioeconomia, que representa el 15% de la producció del país i un 17% dels llocs de treball. Una fira de Sant Miquel, on el govern també ha anunciat que vol establir per llei que almenys la meitat dels aliments que compra la Generalitat, com per exemple escoles o hospitals, sigui producció de proximitat. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha inaugurat el certamen, un certamen que compta amb gairebé 300 expositors, complen 50.000 metres quadrats d'exposició.
I abans de la cultura, atenció també a aquesta notícia que sembla contradictòria si no l'expliquem bé. Un llac d'alta muntanya de la Vall d'Aran és el primer del sud d'Europa on s'ha començat a experimentar amb un biocida natural que elimina els peixos, ja que es considera una espècie invasora, perquè els va introduir l'activitat humana. Es tracta d'un projecte europeu que pretén netejar completament de peixos 11 llacs del Pirineu d'aquí al 2026. Explica'ns Ovella, Sofia Cabanes.
La prova pilot ha començat a l'Estany de Manyera, al Circ de Colomers. Aquí, des de fa alguns anys, el veró, una espècie invasora de peix que s'utilitza com a esquer viu per pescar truites, ha provocat estralls en els ecosistemes autòctons. Marc Ventura és el director del projecte anomenat Life Rescue Alpir.
Realment, col·lapsen completament l'ecosistema i bàsicament queden eutrofitzats de color verd com si fossin un embassament on hi ha un abocament molt fort de residus. No?
Però, a diferència del que es podria pensar, totes les espècies de peixos que trobem als llacs d'alta muntanya del Pirineu, també les truites, no han arribat de manera natural, sinó introduïdes per la mà de l'home. Per això, l'objectiu passa per eliminar tots els peixos. Per fer-ho, utilitzaran la rotenona. Quim Pou Rovira és el director tècnic del projecte.
De fet, és un piscicida, un producte específicament dissenyat per sacrificar de forma ràpida i efectiva peixos.
Rescue Alpir durarà fins 2026. L'any que ve es farà una prova similar en dos llacs del Pallars Sobirà.
Ens queda una última pausa per la publicitat i a la tornada, la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
El ganador de 5 Oscar, Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Vaig demanant proves en el jutjat d'instrucció per intentar localitzar el cadàver.
Fa 3 mesos de la desaparició a Mataró de Piedad Moya, una mare de família de 44 anys.
Que él hable ya de una vez y dónde está el cuerpo de mi hermana.
El cos de la Piedad no apareix, però el seu marit s'asseu al banc dels acusats.
La pregunta es obligada, señor Taheri. ¿Mató usted a Piedad? Rotundamente no.
Què decidirà el jurat popular? La desaparició de Piedad Moya. Aquest divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Crims. Amb Carles Porta.
Catalunya migdia.
La gavina d'Anton Chekhov s'instal·la a partir de l'1 d'octubre al Teatre Lliure sota la direcció de Julio Manrique. El director ha explicat que ha triat aquesta obra per obrir la nova temporada del Lliure perquè parla de temes com la mort, la bellesa, l'art i l'ara i el després. Barcelona, Montse Pujol.
L'adaptació de la gavina, que es podrà veure al Teatre Lliure de Montjuïc, és de Marc Artigau, Cristina Genevat i Julio Manrique, que també la dirigeix. Manrique, avui emocionat, ha parlat del text de Chekhov com una obra que parla del desajust que ens fa patir la vida entre les expectatives i el que realment som i fem, i admira com l'autor presenta una mena de compassió per l'espècie humana. Manrique creu que el públic s'hi podrà veure reflectit.
Portar-la al nostre ara i aquí, i que hi apareguin atrevir-nos fins i tot a intervenir en l'estructura, en els vincles dels personatges, conservant-la l'essència, perquè reconeguem el que passa a l'escenari.
Protagonitzen el muntatge que s'estrena el 3 d'octubre noms com Daniela Brown, Marc Bosch, David Selves, Cristina Genevat i David Verdaguer, entre d'altres. Una de les actrius protagonistes és la jove Clara de Ramon.
Que explica moltes coses, no? Ahir ho parlava el Julio, que explica l'amor, la bellesa, la mort... Toca molts temes i amb prou profunditat, no? Malgrat que duri menys de 2 hores. És una obra que ens apassiona a tots, no? Crec que ens mou molt.
La gavina es podrà veure al Teatre Lliure fins al 3 de novembre.
Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos.
El Festival de Sant Sebastià es presenta avui. És el enemigo a la pel·lícula de Gila, un film sobre aquest humorista madrileny que es va establir a Barcelona al final de la seva vida i que es va fer famós amb un telèfon davant de l'escenari trucant l'enemic. És un film que s'estrenarà al desembre i que coprodueix 3CAT. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
La pel·lícula d'Alexis Morante, guanyador de 3 Goyes per 2 documentals i un curt, no és un biopic a l'ús, sinó que se centra en com va viure Gila la Guerra Civil en primera persona, al front. S'explica com una faula, sense esquivar els moments crus, i per això impacta veure quina va ser la font d'inspiració dels seus espectacles. L'interpreta l'alacantí Òscar Lasarte, que ha explicat a Catalunya Ràdio com l'humor de Gila és ben actual.
Sí, jo crec que el missatge que transporta Gila en aquesta època està molt vigent, no? Perquè el tema de les guerres i de tota aquesta cosa que està d'actualitat, al final treure una pel·lícula així en un moment així és com que ens inspira per veure que la guerra és inútil, que és una cosa ridícula i que ens inspira a gastar com les ferramentes de l'humor per afrontar tot això.
Lasarte, tot un descobriment, comparteix pantalla amb Carlos Cuevas, que interpreta el seu amic de l'ànima.
I think that you're confusing me for someone else.
Giancarlo Esposito, el dolent, ho esteu reconeixent, de Breaking Bad i de The Mandalorian, rebrà el Premi Màquina del Temps a la pròxima edició del Festival de Cinema de Sitges. Quan falta una setmana perquè comenci, el certamen anuncia els últims serrells i es defensa de les crítiques per falta de paritat a la programació, Montse Mas.
Aprofitant el Premi Honorífic, Giancarlo Esposito també presentarà a Sitges la seva última pel·lícula, el thriller distòpic de terror, Please Don't Feed the Children. El director del certamen, Àngel Sala, ha destacat la popularitat i el caràcter de l'actor nord-americà.
Una presència, un gran actor, especialitat a vegades en papers de dolent, un dels actors de caràcter més importants del cinema i de la televisió nord-americà en aquest moment.
Pel que fa a la polèmica iniciada per la periodista Mariona Borrull, que ha abandonat el jurat de la secció Brigadun per l'absència de cineastes dones i no binàries a la selecció, el certamen ha reivindicat el 31% de les pel·lícules de la secció oficial dirigides per dones, 10 títols, i s'ha comparat amb altres festivals que, tot i ser generalistes, presenten xifres inferiors. Mònica García, directora de la Fundació del Festival.
Aquest any, Cannes estava al 13%, nosaltres al 31%. Te'n vas a Venècia, estava al 28%. Però tot i així, creiem que encara s'ha de treballar molt més, i és el que estem fent.
I abans dels esports us expliquem que la intel·ligència artificial és un dels grans temes de debat de l'Iber, la Fira Internacional del Llibre, que la setmana que ve reunirà a Barcelona 250 editorials de 12 països. L'Iber reuneix el sector del llibre per impulsar el seu negoci a l'exterior, Montse Camps.
Sí, Daniel Fernández, president de l'Iber i de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, demana una regulació pel que fa a la intel·ligència artificial.
Creiem els editors, com la Unió Europea, que la intel·ligència artificial necessita regulació. Creiem que la màquina no és possible que sigui una creadora, com a mínim de moment, i que a més no seria bo que ho fos, i que si algun dia arriba a ser-ho, això formaria part d'un tipus de món jurídic diferent. Estaríem parlant de patents industrials.
L'Iber es farà de l'1 al 3 d'octubre a Gran Via de Fira de Barcelona.
Catalunya migdia. I amb un minut de retard no atribuïble a causes del Departament d'Esports, arriba la informació esportiva a Laia Tudel, amb un Barça que continua intractable a la Lliga.
Amb 7 victòries de 7 possibles, amb un Lewandowski pitxichi de la Lliga i amb el porter Chesney a punt de fitxar pel Barça.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Juga la pilota Lamine Yamal, banda dreta de l'atac del Barça, li fa el relleu Koundé, rebrà la pilota el francès, Koundé línia de fons, prova la centrada, atenció a la rematada, Lewandowski, gol! Gol, 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 gol!
El Barça va guanyar el Getafe per només 1-0, i diem només perquè aquest equip ens estava acostumant a les golejades de Ramon Salmurri.
Segurament va ser un dels partits menys lluïts d'aquest inici d'era Hansi Flick, però la realitat és que el Barça va guanyar el Getafe, que va ser superior al seu rival i que se situa amb 7 victòries en 7 partits, igual als registres de Valverde, i a només un triomf del Tata Martino, que amb 8 de 8 manté el rècord blaugrana. I tot això amb un Barça novament farcit de joves. Lamine, Caçador, Iñaki Peña sota pals, Valde, Pablo Torre i Pau Cubarsí.
És un inici de Lliga espectacular, que estem molt bé i intentarem que continuï siguent així. El Getafe sempre és un equip que és molt dur defensivament, que sempre costa que encaixin gols ells, però jo crec que hem fet el primer i després hem intentat aguantar el resultat i ens hem emportat els 3 punts, que és l'important.
Lewandowski va ser novament el golejador blaugrana, 7 gols en 7 partits, pitxichi del campionat de Lliga. Flick va donar descans a Pedri, va estalviar-li l'últim quart d'hora. A Lewandowski, Lamine, que va acabar coixejant, però no té res important, va jugar tot el partit. I Hansi Flick va repetir per tercer partit consecutiu amb Eric García de mig centre, de pivot, sense fer un partit extraordinari, cada vegada se'l veu una mica més còmode.
Després d'aquell partit, de l'expulsió, que bueno, va ser molta mala sort, poder ara doncs, jugar 2 partits seguits, sobretot que l'equip hagi un bon nivell i hagi guanyat, doncs em va molt bé, especialment a mi.
I ara ho deia Salmo, va jugar Iñaki Peña. De moment, el substitut de Ter Stegen és Iñaki Peña, però el club, el Barça, està acabant de tancar la incorporació de Chesney.
L'acord és un fet, signarà fins a final de temporada, després que Chesney hagi donat el sí al club blaugrana. S'espera que els propers dies es faci oficial l'acord un cop hagi passat la revisió mèdica, tenint en compte que al Barça li queden 3 partits abans de l'aturada, Osasuna, Young Boys i Alavés, i que el porter està retirat des de fa uns 3 mesos, s'aprofitarà aquest període per entrar en ritme i fer una petita pretemporada, un mes de pretemporada, abans de tornar a l'activitat el 20 d'octubre contra el Sevilla.
I ahir Hansi Flick, després de la roda de premsa del partit, va rebre un regal molt especial. Va ser un regal especial de part de la TDT. La Mireia Ruiz va ser l'encarregada de donar-li aquest regal després d'aquesta roda de premsa a Hansi Flick.
T'hi hem regalat un diccionari de català i alemany, amb les dues entrades, el català alemany i de l'alemany al català, i l'he convidat a familiaritzar-se amb la llengua del nostre país i li he explicat que és una tradició que tenim aquí a la TDT.
Doncs Flick, que va agrair molt aquest regal, aquest diccionari de l'alemany català, català-alemany, i que va dir també que les pròximes rodes de premsa intentarà dir alguna paraula més en català, Salmo Reixi, que hauràs d'estar atent. A veure si...
Mira, demà mateix...
Bé, no sé si haurà tingut temps d'apuntar-se-la. Ja. Bé, més aspectes a l'actualitat del Barça. Avui junta directiva important.
Sí, amb una qüestió damunt la taula, bàsicament la qüestió econòmica i l'acord amb Nike. El Barça viu pendent de tancar aquest acord amb Nike, que és el que li ha de permetre, sobretot, poder entrar a la norma 1-1 del Fair Play Financial a la Lliga, però és una assemblea que també requereix una junta, que també requereix que s'aprovin els pressupostos. Aquell resultat ordinari positiu que va dir Joan Laporta, uns resultats que s'han de presentar ara sí a l'assemblea i, per tant, s'haurà de fixar data també de cara a aquesta assemblea que pinta cap a finals d'octubre.
Una recomanació blaugrana. Perquè tenim nou episodi del Barça reservat amb el títol Qui del Barça va al·lucinar més amb Michael Jordan a la llotja de Mònaco? És una història curiosa que protagonitza un dels membres importants del gabinet de presidència del Barça. Trobareu aquest episodi a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I el Girona, que volia revertir la dinàmica de les tres derrotes consecutives aquesta temporada, i ahir ho va mig fer. Només. I mig fer només perquè Eduard Solà el que va aconseguir és empatar 0 a casa amb el Rayo.
Sí, el Girona va millorar ahir respecte al cap de setmana passat a València, però es va tornar a quedar sense marcar 0-0 contra el Rayo Vallecano Montilivi, on aquesta temporada ja ha vist una victòria contra l'Osasuna, una derrota contra el Barça i l'empat contra el Rayo. L'equip de Mitchell va tenir ocasions, però es va acabar encallant al davant contra un rival molt defensiu. I Ángel Herrera, el migcampista veneçolà del Girona, diu que les sensacions d'ahir van ser millors i que s'han d'adaptar a la gran quantitat de partits que han de disputar.
Yo creo que la sensación de hoy cambia mucho a la sensación que tuvimos en Valencia, ¿no? Hoy estábamos más cerca de la victoria y la sentíamos que la podíamos agarrar en cualquier momento por las situaciones que estábamos creando, porque siempre mantuvimos al Rayo metido en su campo, creándole ocasiones, drenándole. Esperamos que el partido embalaído podamos cortar esa racha y poder estar fino de cara a puerta y seguir con la solidez defensiva que estamos teniendo. No estamos tan acostumbrados a jugar tan seguidos porque no teníamos competición europea.
Les sensacions col·lectives van ser millors, també segurament les sensacions d'Esprilla, perquè van veure el millor partit del jugador, però tot i així el tècnic, Eduard Mitchell, li va fer un toc d'atenció a la roda de premsa.
Sí, quan se li va preguntar per Esprilla, el fitxatge més car de la història i que porta el 10 a l'esquena, Mitchell va fer aquesta particular reflexió.
Chico joven, con mucho talento. Cuando le dimos el 10, digo, nos hemos equivocado. Por esto. El 10 es, se lo tiene que ganar uno. Y es un gran futbolista y seguramente se merecerá el 10 en regalarle. Pero darle el 10 a un jugador que acaba de llegar, que ha costado mucho dinero, que tiene muchas expectativas todo el mundo puestas en él, yo creo que le ha costado un poco más entender un poco lo que queríamos. Pero ha hecho un muy buen partido.
Esprilla és un dels jugadors que també va de menys a més i ahir va jugar el segon partit consecutiu com a titular. Fins i tot va estar a punt de fer el seu primer gol amb el Girona, però la pilota va picar el travesser.
Ahir van jugar a Barça i Girona i avui li toca l'Espanyol. Que provisionalment ocupa aquesta 14a posició a la Lliga amb 7 punts i reben un Villarreal que és a la zona alta, tot i que ve de caure golejat davant el Barça, però Sergi Andreu, el tècnic Manolo González, no se'n refia.
Manolo González es desfà en elogis cap al Villarreal, un equip de gran potencial, diu que genera molt en atac, que treballa molt bé en defensa, vertical, i amb un Marcelino que sap extreure el millor dels seus equips. Un Villarreal que arriba a Cornellà al Prat amb 11 punts, després de 3 victòries, 2 empats i una derrota. Coneixent el rival d'avui, Manolo González no vol un partit obert d'anada i tornada.
Pues los partidos tan abiertos en una categoría como esta son una lotería y muchas veces la lotería, ya sabes tú lo que pasa, que cuando vas a la lotería normal es que palmes. Entonces tenemos que intentar tener el partido controlado, todo lo controlado que podamos, teniendo en cuenta que el rival es complicado, pero llevar el partido a nuestro terreno. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero la verdad que el convencimiento tanto del cuerpo técnico como del grupo, de jugadores, es que somos capaces de ganar a cualquiera y que esa es la idea y a eso vamos a salir mañana.
Un Espanyol que disposa de tota la plantilla, de fet la convocatòria és de 24 jugadors, però se n'haurà de descartar un. Per cert, no hi ha clàusula de la por amb Carlos Romero, que és un jugador cedit pel Villarreal. Sí que, en canvi, té baixes significatives l'equip de la Plana. No hi són, per lesió, jugadors importants com Gerard Moreno, Foyt, Jeremy Pino o Alfonso Pedraza. El partit és a les 7, amb la transmissió que en farem un quart d'hora abans a Catalunya Ràdio.
I avui també juguen a les Palmas Betis a, també a la mateixa hora, a les 7, i el Celta Atlètic de Madrid es juga a partir de les 9. Diego Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, veu el seu equip amb opcions a lluitar per la Lliga amb el Barça i el Madrid.
Lógico y normal que se ponga el Atlético de Madrid como una posibilidad de búsqueda de acercarse a ellos dos. Ha pasado en los últimos... Yo 12 años llevo acá en el club y no ha ganado otro equipo que no sea Real Madrid-Barcelona y nosotros dos. O sea que habla por sí solo lo que hay.
Fem una pausa i quan tornem...
Avui tenim el plaer de presentar el nou jugador, el nou fitxatge de la secció de tenis de taula del Club Natació Sabadell. Ell és finlandès, té 28 anys.
Coneixerem aquest gran fitxatge que ha anunciat el Club Natació Sabadell de tenis taula. És un fitxatge estrella i molt mediàtic.
Catalunya migdia.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i
Esclat. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
El cap de setmana del 28 i 29 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Gavà i Barcelona. El pla contempla un servei alternatiu per carretera i encaminaments a metro pels viatgers de les línies R2 Sud i R2 Nord. Els serveis regionals circularan desviats per Vilafranca del Penedès. Consulteu tots els punts de transbordament i els horaris d'aquestes alteracions a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres, el millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Després d'aconseguir el títol mundial amb la selecció espanyola d'hoquei patins, Guillem Cabestany ja ha començat a treballar a la seva nova feina com a tècnic del Calafell. El seu primer objectiu serà guanyar aquest cap de setmana la Lliga Catalana. Carles Vila.
Aquesta setmana ha començat a entrenar l'equip juntament amb el seu segon, Roger Molina, que també va ser al Mundial, i agafant el relleu d'Uri Palau, que ha fet aquestes funcions en els primers partits de pretemporada a la Lliga Catalana.
Sembla ser que la feina que va fer el Roger i l'Uri Palau les primeres setmanes i aquesta última a l'Uri Palau, doncs han sigut, han donat bons fruits i han classificat l'equip a la Final Four. Un cop arribats aquí, evidentment que moltes ganes de jugar-la i no li farem un lleig a aquesta Final Four. Ens incorporem al Roger i jo i no tenim molt de temps, però intentarem competir de la millor manera.
Demà juguen al Vendrell els dos partits de semifinals en aquesta Lliga Catalana, el Calafell Lleida i el Sant Just Igualada. La final es jugarà diumenge a les 12 del migdia.
Demà comença la superdivisió masculina de tenis taula amb tres equips catalans, l'Olot, l'Escala i el Borges, i els lleidatans Isaac Vilalta, que es marquen com a principal objectiu evitar els patiments de la temporada passada.
Doncs sí, recordem que els de les Garrigues van arribar a baixar de categoria, però durant l'estiu van poder comprar la plaça del Sant Sebastián de los Reyes, que havia renunciat per problemes econòmics. Això fa que l'Enol i les Borges Vall es mantingui la màxima categoria per 18a temporada consecutiva. El tècnic Josep Lluís Andrade es marca un primer objectiu molt clar.
No sabem els equips que ens presentaran, perquè tots els equips tenen molts jugadors i aniran canviant de jugadors, perquè a més els jugadors juguen diverses lligues, però l'objectiu ha de ser intentar no patir. A la que s'aconsegueix l'objectiu de no patir, doncs ja començarem a intentar mirar més amunt, però ja t'ho dic, ara mateix l'objectiu principal del club és intentar no tenir l'ensurt de l'any passat.
L'equip manté la base d'aquests últims anys amb jugadors històrics del club i d'altres que han sortit de la base. A més, ha incorporat el jugador eslovac Lubomir Piste, que havia arribat a ser el 52 del món.
I ara és el moment de conèixer aquest fitxatge estrella del Club Natació Sabadell, que el club que juga a la segona categoria de tenis taula, la Divisió d'Honor, i s'ha reforçat amb un fitxatge, com dèiem, de luxe. És el mediàtic Mika O'Connor, amb més de 4,5 milions de seguidors a YouTube i gairebé 800,000 seguidors a Instagram. El Sergi Martínez ha parlat amb ell.
¿Qué tal, Mika?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué has escogido Cataluña como nuevo destino de tu ping-pong?
Yo he mudado aquí porque yo buscaba una nueva liga y nueva país para jugar y solo intentar algo diferente.
¿Y por qué el Club Natació Sabadell? ¿Qué te atrae de este club?
Me gusta mucho la gente aquí y Natació Sabadell es uno de mejores clubs cerca de Barcelona y por eso jugar aquí.
¿Qué esperas de esta temporada?
Tenemos una buena oportunidad para subir en el Superdivisión y este es nuestro objetivo.
¿Veremos más trucos, retos de tu canal de YouTube del Pongfinity?
Sí, hacemos siempre más trucos y sí.
¿Y cómo te lo vas a combinar? Porque entre la competición y tu canal de YouTube, ¿cómo lo vas a hacer?
Combinar bueno, porque a veces usamos los trucos de partidos en nuestra videos YouTube también. Y sí, somos buenos jugadores de ping pong y este ayudar nuestros trucos, porque no practicamos trucos separados. Solo practicamos el deporte y por eso, porque tenemos un buen nivel, podemos hacer esos trucos.
Perfecto, Mika, muchas gracias.
Gracias.
El paddock del Mundial de Motos aquesta setmana és a Indonèsia, el mateix dia que s'ha publicat el calendari provisional del 2025, de Damià Aguilar.
El Gran Premi de Catalunya 2025 serà el cap de setmana del 6-7 de setembre, un calendari molt ambiciós, amb 22 curses, començant per Tailàndia al març i acabant a València al novembre, amb Hongria com a novetat i destaca el retorn de República Txeca. Els pilots de MotoGP se n'han assabentat al Media Day al Mandalika Circuit d'Indonèsia. Jorge Martín hi arriba líder amb 24 punts sobre Pecco Bagnaia en la lluita pel títol. L'any passat es van repartir les victòries dissabte, Martín, diumenge, Bagnaia. També és cert que l'any passat les opcions de Martín de ser campió van morir pràcticament en aquest circuit. Un circuit on les Aprilia van bé i per això Aleix Espargaró aixeca la mà.
El año pasado fue junto a Barcelona el circuito que más rápido fui. Aunque soy consciente de que, aunque nosotros vayamos muy bien, no depende solo de nosotros. Las Ducatis oficiales están realmente fuertes este año en cualquier circuito que el año pasado no lo estaban.
La próxima matinada a 4:45, primers entrenaments. Recordeu les dues curses dissabte i diumenge a les 9 del matí en directe a l'Univers MotoGP, app de Catalunya Ràdio i 3K.
I avui el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat les directrius de la nova Conselleria d'Esports, on, entre altres, es referma el compromís de revertir les desigualtats respecte de l'esport femení o millorar les infraestructures. Marta García.
I en aquest sentit hi ha un dèficit, perquè, a més, la majoria d'infraestructures estan construïdes en els anys 80 amb materials com l'amiant, que de si res no estaran permesos per la llei, i a nivell de l'elit el dèficit està sobretot en la tecnificació. Però, com deies, el focus també se fica en l'esport femení.
Mentre que els homes representen al voltant del 72,34% de les llicències, les dones només en representen el 27,66%. Aquesta disparitat posa de manifest la necessitat de treballar intensament per millorar l'accés de les dones a l'esport, tant com a participants com en jocs de responsabilitat.
El nou conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha confirmat que cal una nova llei de l'esport més transversal i respecte de les seleccions catalanes, diu que formen part de l'acord d'investidura que ells compliran. Més enllà de l'esport en si, cal més consciència de la importància de l'activitat física en la salut i és per això que el conseller ha explicat que començarà a ser prescrita en els centres de salut com a part dels tractaments.
I una altra recomanació abans d'acabar. Perquè, Marcos García, ja tenim publicat el primer documental de rècords d'aquesta temporada.
Sempre ens quedarà París. És un rècord dels Jocs Olímpics de París a través dels testimonis d'algun dels catalans i catalanes que van tornar amb medalla. Laura Ester, Arnau Tenas, Iris Tió, Florian Trittel, Anna Junyer o Dani Fernández.
Significa moltíssimes coses. M'he fet un tatuatge i tot per...
A més, com no pot ser d'una altra manera, van tornar sense tatuatge aquests tres. A la Sònia Jalma, David Clopés, l'Ernest Macià, també el testimoni de la Marta García, responsable de la Ville de París, en aquest postcat previs als Jocs.
Que ja el podeu trobar a l'app de Catalunya sí. Ràdio, de la plataforma 3CAT, i Marcos García tinc aquí.
El tema.
Parlem de la Copa Amèrica, d'aquest que ha començat la final de la prèvia.
Sí, la final de la prèvia. La primera embarcació que aconsegueixi 7 regates s'enfrontarà a partir del 12 d'octubre amb l'Emirates. Doncs a hores d'ara, Luna Rossa 1, Ineos 0. Victòria dels italians per 46 segons en aquesta primera regata, sense cap opció pels britànics. Gran sortida del Luna Rossa, la resta ha estat controlar la regata. Han estat molt millors els italians, amb vent favorable. L'Ineos ha fet el dofí a l'inici de la segona empopada, que això vol dir amb el vent a favor. Mm-hmm. Per tant, no ha tingut res a fer. D'aquí una estona, a les 15:49, segona regata.
Com estem aprenent, Marcos sí. García. Doncs fins aquí la informació esportiva. Seguim amb el Catalunya Migdia, amb la segona hora, avui amb el Joan Bota.